El bullying és una d'aquestes plagues que, no sé si estareu d'acord amb mi, hem patit sempre. Hem patit sempre. Segurament tots els que he anat a un col·le, segurament ja ara mateix, si fem una mica de memòria, podem pensar en casos que fàcilment i clarament ho podríem identificar com a bullying, no? Què passa? Doncs que amb el temps tot això, i amb tota justícia i amb tota normalitat, ens hem anat sensibilitzant i hem dit això no pot ser. Són coses que no poden ser. I hem arribat fins a aquest punt on hi ha campanyes constants, amb més o menys èxit, de posar fil a l'agulla davant del bullying. No oblidem una cosa, que en un bullying, quan hi ha bullying en una escola, estem parlant de nens. Tant el que assetja com els assetjadors són, o assetjador, són nens. Vull dir, en principi potser tothom necessita ajuda. Tothom pot necessitar ajuda. En aquest cas, la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona, que entrona, està reflexionant sobre l'entorn del bullying. Faran una quarta edició de la jornada de tardor que organitza anualment aquesta càtedra, posant el focus això, en el bullying, en aquest cas, no? Parlant sobre les jornades de l'assetjament a la Vall d'en Bas. Tenim al telèfon el director de la càtedra, el pedagog Jordi Feu. Jordi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, si posem bullying, és una paraula molt anglesa, molt d'àrab, molt contemporània, però bullying hem patit des de sempre. Si fem una mica de memòria, possiblement el bullying ha estat present sempre a les aules.
Sí, efectivament, el bullying o l'assetjament, que seria també l'expressió equivalent en català, és equivalent, oi? Efectivament, sempre ha estat present. És difícil quantificar, això és com la violència masclista també, oi? Si ara és més present, si és menys present, perquè se'n parla més, oi? I es denuncia més. Aleshores, la graduació és difícil, però el fet com a tal sempre ha estat present. I sempre ha estat present perquè, a veure, l'escola és una receptadora, una gent que rep també tota aquesta violència del context i aquesta violència estructural que està present a la societat i que, d'alguna manera, l'escola o l'institut no se n'escapa.
Com es lluita contra el bullying? Feu aquestes càtedres, feu aquesta quarta edició d'aquesta jornada de tardor a la Vall d'en Bas, però, ostres, com es lluita contra el bullying? Perquè sembla una qüestió molt difícil, no?
Efectivament, és una qüestió difícil, és una qüestió molt complexa, però és una qüestió molt dolorosa. De fet, aquest és el títol de les jornades, oi? El bullying, el dolor més silenciós i dolorós. Per la qual cosa és necessari afrontar-ho. Mira, no hi ha receptes màgiques, comencem per aquí, i jo vull ressaltar la complexitat. Ho dic perquè de vegades carreguem contra l'escola, que hi ha hagut casos de bullying o assetjament, i a l'escola no se n'ha assabentat, el mestre no ho sabia, com és. Bueno, és que precisament una de les dificultats d'aquest assetjament és que moltes vegades utilitza camins relativament invisibles o s'invisibilitza, amb la qual és difícil veure-ho, sobretot per part dels adults o els propis pares i mares. Però una primera manera d'afrontar el tema és parlant-ne. Mm. És a dir, al posar el tema damunt de la taula, dels claustres, de les escoles, dels instituts, de la càtedra, en aquest cas, com la jornada que farem, ja és molt, diríem, de visibilitzar el problema i de que estem disposats a parlar-ne i tractar-lo. Aleshores, de tractament i de per intentar resoldre la qüestió, hi ha moltes estratègies. Una, i que té un sentit especial en la jornada que farem, és tot el que són les pràctiques restauratives. Diríem que vindrà la Belinda Hopkins, que és una de les insignes d'aquesta metodologia.
Clar, després, jo estava reflexionant abans sobre el fet de qui necessita ajuda. Evidentment, la víctima necessita ajuda, però no oblidem que estem parlant de nens, també. Tant uns com altres són nens, possiblement tots necessiten ajuda.
Sí, efectivament. Necessita ajuda la víctima, però també l'assetjador o l'assetjadora, perquè l'assetjador no deixa de, moltes vegades, no sempre, reproduir una pràctica que ell havia patit amb anterioritat. Amb la qual probablement, o un percentatge important, ha patit un assetjament i després es converteix en assetjador o assetjadora. Amb la qual té dos problemes, i necessària l'atenció també a aquesta persona. Entre altres coses perquè l'assetjador o l'assetjadora no se sent reconfortat amb aquesta acció, ni se sent necessàriament bé aleshores l'ajuda la necessiten també.
Com fer que els protocols anti-bullying a les escoles funcionin millor? Perquè es dona aquesta sensació que sí, som conscients de que existeix, de que hi ha, però a vegades, no sé, parlo des de fora també, la sensació és que és molt difícil posar fil a l'agulla o detectar aquests casos per actuar de forma efectiva.
Mira, primer de tot, creure'ns-els. Això és importantíssim. I creure'ns-els en un marc en què tenim molts de protocols. Potser en aquest moment ja hi ha una saturació de protocols a l'escola. Protocol per allò altre i tal. Aquesta és una dificultat, però creure'ns-els. La segona qüestió, de vegades, fer-los més operatius. Hi ha protocols que són excessivament detallats, amb uns passos molt reglamentats, que es dilaten amb el temps, que demanen una certa complexitat. I pel que fa a l'assetjament concretament, el que requereix és temps per abordar aquesta problemàtica en el moment que es produeix algun conflicte a l'aula, al pati, on sigui. I dic això perquè moltes vegades l'escola o l'institut focalitza molt el seu interès com en un espai d'aprenentatge. I és així i és necessari, oi? Perquè es fan uns aprenentatges que no es fan fora de l'escola. Per tant, ja ho reivindico. Però, clar, no podem obviar que tant o més necessari és destinar un temps a resoldre, a afrontar els conflictes que es produeixen, per petits que siguin, perquè quan són petits, si no els aturem, poden esdevenir casos d'assetjament i més grans i més complexes, i per tant aquest temps l'hem de destinar en el temps escolar i no ens ha de recar destinar-hi esforços, temps, paciència, energia, perquè és absolutament necessari.
Clar, després he sentit molt parlar de l'enfocament restauratiu. Què són l'enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?
Mira, explicat de pressa i corrent, sí. Les pràctiques restauratives és una estratègia basada en la confiança de l'adult en les parts implicades que han estat, diríem, en el conflicte, tant l'assetjador com l'assetjat, i la idea fonamental és trobar un espai de diàleg perquè l'assetjador pugui reconèixer el dolor que ha fet, el mal que ha fet, i l'assetjat que pugui expressar com s'ha sentit. Aleshores, des d'una perspectiva no punitiva, perquè estem molt acostumats a que si algú ha fet alguna cosa requereix un pan, un càstig, requereix una sanció, requereix una expulsió, si convé, etc. No dic que en casos això no s'hagi de produir, però és desplaçar la mirada més que cap al càstig, a parlar amb les parts perquè cadascú reconegui com s'ha trobat i per què ha fet això o aquella altra cosa, amb la idea de poder restaurar, d'aquí ve la paraula, una situació de benestar.
Doncs, senyor Jordi Feu, director de la càtedra i pedagog, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has vingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.